Ràdio Estel.
Ja són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimarts 13 de novembre de 2012. El govern espanyol i els socialistes continuaran avui negociant per intentar assolir un pacte sobre la manera d'aturar el drama dels desnonaments, que estan condicionats per la creixent pressió social de les últimes setmanes. Com ja sabeu, especialment dura va ser la notícia de la mort per suïcidi d'una exregidora socialista divendres passat a Baracaldo. El que és més positiu és que passi el que passi, en aquest esperit de consens avui, el govern espanyol regularà via reial decret l'aturada d'aquests desnonaments i una reforma de la llei hipotecària. És realment molt significatiu que la societat hagi aconseguit mostrar la seva capacitat de participació pública en un fet que, com es diu popularment, clama al cel. Els desnonaments s'han d'aturar perquè afecten molta gent que no té alternativa a gaudir d'un dret bàsic com és el de l'habitatge. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el Ferran Capdevila a la producció i el Jordi Carretero al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim tot seguit l'actualitat de les últimes hores. Com us deien, el govern espanyol i el PSOE continuen avui la negociació per arribar a un pacte sobre la manera d'aturar el drama dels desnonaments, empesos per la creixent pressió social de les últimes setmanes.
Està previst que la trobada entre les parts es reprengui aquesta mateixa tarda després de la reunió de més de 6 hores que van mantenir ahir dilluns al Palau de la Moncloa. Segons les parts, la trobada va servir per fer avenços substancials, però al final no hi va haver un acord en ferm. A més, en un gest molt poc habitual, els organitzadors van impedir la presència de càmeres i no van comparèixer davant la premsa al final de la reunió. Els assistents a la trobada van ser la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria, la diputada socialista Immaculada Rodríguez Piñero, un notari i alguns experts en normativa hipotecària.
Les dues delegacions s'han tornat a citar per continuar amb les converses amb l'objectiu de portar les mesures, com dèiem abans, al Consell de Ministres, que es farà excepcionalment dijous aquesta setmana, i aconseguir també que entrin en vigor tan aviat com sigui possible. També està a sobre de la taula la necessitat d'afrontar una reforma de la llei hipotecària. Abans d'aquesta trobada d'ahir, l'Associació Espanyola de la Banca havia anunciat la paralització dels desnonaments dels dos pròxims anys. Segons explica en un comunicat, aquest organisme, les entitats associades s'han compromès a no tirar endavant les execucions hipotecàries en casos d'extrema necessitat.
També les caixes s'han sumat a aquesta mesura. La patronal bancària ha afirmat que adopta el compromís en vista de l'alarma social generada i per pal·liar la situació de desempar de moltes persones a causa de la crisi econòmica. Un compromís que respon a raons humanitàries i que, segons afegeix el text, ja s'ha comunicat al Ministeri d'Economia i al Banc d'Espanya. CaixaBank i Caja Laboral es van avançar i també aturaran temporalment les execucions hipotecàries. Dels 930.000 milions d'euros en crèdit hipotecari que encara s'han de tornar, només està en situació d'impagament un 3%. Aquesta és la prova, segons la banca, que sí que estan negociant els préstecs.
Entrem en la crònica de campanya electoral. L'economia va guanyar ahir el debat sobre el model de país en els actes de campanya. La majoria de discursos dels diferents candidats per a les eleccions del dia 25. La solució d'urgència per als desnonaments es va deixar notar, però també la potència econòmica del país. Convergència i Unió, per exemple, va destacar aquest potencial, mentre que la resta de formacions van retreure Artur Mas que no l'hagi sabut aprofitar fins ara.
En la seva intervenció, Artur Mas es va referir a les declaracions del ministre d'Afers Exteriors, José Manuel García Margallo, i va parlar també de la legalitat del referèndum. Va dir: si ens tomben les legislacions catalanes en aquesta matèria, el que intentarem és anar a l'empara internacional, però atenció, sabem que l'estat espanyol les lleis les interpreta com vol. Això ho sabem, i el que preguntem un cop més és com, que ja sabem que les lleis es interpreta a la seva mida exactament com volen i mai a favor dels interessos de Catalunya.
Artur Mas deia això i també apel·lava a la possibilitat que el govern català prengui la paraula i que això es respecti. El PSC, per la seva banda, va celebrar l'acte central a les Terres de l'Ebre, on Pere Navarro va dir a Artur Mas, a Mariano Rajoy i a Angela Merkel que amb les retallades no es reactiva l'economia i que espera que la vaga general de demà sigui un èxit. El candidat socialista va dir que el vot útil dels votants d'Esquerra és el PSC perquè és l'únic partit que ara pot frenar les polítiques de Convergència i Unió.
I d'altra banda, Alicia Sánchez Camacho va retreure Mas que durant el seu mandat va augmentar el nombre de parats. Si el convoca, el govern recorrerà al Tribunal Constitucional, suspendrà el referèndum i, per tant, ens trobaríem, va dir, que si el convoquem és una decisió clarament il·legal. Això és un cop d'estat en termes jurídics, això va declarar el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel García Margallo.
Declaracions de García Margallo a la cadena COPE que, com hem dit, van ser respostes per diferents candidats, especialment el de Convergència i Unió, Artur Mas. I la candidata del PP va dir ahir al vespre a Girona que l'atur ha augmentat durant el mandat d'Artur Mas i no s'han establert les bases per a la recuperació econòmica. I un apunt canviant de qüestió, encara de l'actualitat de Catalunya, investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, entre ells el seu director adjunt, Joan Massaguer, han descobert els mecanismes pels quals un tumor de còlon desenvolupa una metàstasi i s'estén cap al fetge.
L'estudi que es publica avui mateix a la revista Cancer Cell s'ha presentat dins del congrés que es fa a Barcelona amb 150 experts en investigació d'aquest tipus de càncer. Un dels autors de l'estudi, el doctor Eduard Vall, ha explicat que perquè un càncer faci metàstasi cal que les cèl·lules mare del tumor corrompin les cèl·lules sanes. Aquesta és la primera vegada que un article científic assenyala la funció fonamental de les cèl·lules sanes de l'entorn de l'expansió del tumor.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest dimarts. Els secretaris generals de la UGT i Comissions Obreres de Catalunya, Josep Maria Álvarez i Joan Carles Gallego, i també de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, la USOC, Antoni Agil, van instar ahir els governs que no esperin una fatalitat per afrontar la responsabilitat que han portat a la convocatòria de vaga general demà dimecres. Gerard Carrión.
Doncs sí, Ignasi, amb aquesta protesta els sindicats exigeixen als governs espanyol i també català i a les institucions europees un canvi en les polítiques econòmiques que ajudi a superar la recessió, acabar amb les retallades i crear ocupació. A la pancarta que encapçalarà la marxa de demà es podrà llegir: que no ens prenguin el futur, hi ha culpables, tenim solucions.
Més de 2.800 comitès d'empreses s'han adherit fins ara a la convocatòria. Concretament s'han programat manifestacions a diverses ciutats catalanes, entre elles Barcelona, Tarragona, Granollers, Tortosa i el Vendrell, per no centralitzar les accions.
Els líders sindicals auguren una gran participació ciutadana i destaquen el fet que altres països europeus, com Grècia, França o Alemanya, s'hagin organitzat també manifestacions. Segons Josep Maria Álvarez, serà la vaga general més important de la Unió Europea. Pel que fa a metros i autobusos, de Barcelona circularan el 33% de la seva freqüència habitual entre 6:45 i 9:45 del matí i entre 5:45 de la tarda i 9:45 del vespre.
Canviem de qüestió. La situació econòmica de l'estat espanyol ha estat un dels temes de l'Ecofin, la reunió de ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea, ahir a Brussel·les. El ministre espanyol d'Economia, Luis de Guindos, va defensar davant els seus homòlegs els signes positius que es detecten a l'economia espanyola.
Doncs sí, el titular d'Economia ha assegurat que el país tornarà a créixer quan es resolguin els dubtes sobre el futur de la moneda única i ha tornat a defensar les previsions econòmiques de l'executiu espanyol, tot i que aquests pronòstics no coincideixen ni amb els de la Comissió Europea ni tampoc amb els del Fons Monetari Internacional. El seu argument és el que dificulta realment la recuperació de l'economia espanyola, que és l'elevat nivell de la prima de risc, i és que els problemes venen de la zona euro. A banda de l'economia espanyola, l'altre gran tema de la trobada ha estat Grècia. L'Eurogrup ha concedit 2 anys addicionals a Atenes perquè faci els ajustos necessaris per reduir el seu dèficit, tal com havia demanat el govern grec.
I un últim apunt, la Direcció General de Trànsit revisa a l'alça les pròpies dades de sinistralitat referides a l'any passat a les carreteres espanyoles, després d'incorporar-hi noves fonts d'informació. Amb la nova metodologia, el nombre de víctimes mortals de l'any passat augmenta de gairebé un 40%.
L'any passat van perdre la vida a les carreteres de tot l'estat 2.060 persones, quan fins ara se n'havien comptabilitzats gairebé 1.500. El canvi s'explica per la incorporació de noves fonts que, per exemple, inclouen els morts després de quedar ingressats per un accident viari.
En plan internacional, novament, la cancellera alemanya Angela Merkel va enviar ahir des de Portugal un missatge de suport a les economies amb problemes.
No obstant, a la seva arribada a Lisboa, on hi va anar i de visita oficial, Merkel es va trobar murals irònics, cartells de protesta i una manifestació al centre de Portugal contra l'anomenat domini alemany. Conscient d'aquest clima, Merkel es va mostrar conciliadora, com dèiem, i va enviar un missatge clar de suport a les economies amb problemes, com ara Portugal i Espanya, assegurant que en cap cas sortiran de l'euro. La cancellera es va trobar amb el primer ministre Pedro Passos Coelho i després de dinar els dos dirigents van participar en un fòrum amb empresaris dels dos països.
L'Eurogrup, d'altra banda, dona més temps al govern d'Atenes perquè dugui a terme els ajustos necessaris i convoca una reunió per al dia 20, és a dir, per a la setmana vinent, amb l'objectiu de desencallar l'ajuda de 31.000 milions d'euros.
La principal incògnita ara és si Grècia podrà fer front a uns venciments de 5.000 milions de bons del Tresor. A la mateixa reunió, el ministre de Guindos va defensar els signes positius que es detecten a l'economia espanyola i va sentenciar que Espanya tornarà a créixer quan es resolguin els dubtes sobre el futur de l'euro.
I l'exèrcit sirià i els rebels continuen lluitant pel control de ciutats clau del país poques hores després de l'acord entre els grups de l'oposició siriana per formar una nova coalició contra el règim de Bashar al-Assad.
Segons els activistes sirians, hi hauria almenys 16 morts en un atac de l'aviació siriana que va fer pels aires Ras al-Ain, una localitat situada a la frontera amb Turquia. No es descarta, però, que hi hagi més víctimes sota la runa. Aquest diumenge, recordem, ja hi va haver combats en aquesta zona i es calcula que 9.000 persones han fugit i han passat la frontera en les últimes hores. L'exèrcit sirià també ha continuat atacant altres punts del país.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Dos minuts i serà un quart de nou. Esports, comencem parlant de tennis perquè la parella catalana formada per Marcel Granollers i Marc López va guanyar ahir el torneig de dobles de les finals ATP a Londres.
Els barcelonins han superat els indis Mahesh Bhupathi i Rohan Bopanna en 3 sets. Granollers i López fan així història en convertir-se en els primers catalans que guanyen el torneig que enfronta les 8 millors parelles de la temporada. I per la seva banda, Novak Djokovic ha rubricat un 2012 per emmarcar amb la victòria a les finals ATP de Londres. El serbi, que ha acabat el curs com a número 1 del rànquing després de derrotar Roger Federer en 2 sets.
És la competició de mestres, aquesta que juga amb la participació dels millors del rànquing mundial. Parlem de futbol. L'Espanyol està pendent d'una cimera entre el conseller delegat Joan Collet, el director esportiu Ramon Planas i l'entrenador Mauricio Pochettino, ja que aquests dos últims podrien posar el seu càrrec a disposició del club.
La reunió estava prevista inicialment per ahir dilluns, però encara no s'ha produït. Tot apunta, però, que la trobada serà avui mateix al matí. Tant Pochettino com Planas volen conèixer de primera mà si la directiva també manté la confiança en la seva gestió o aposta per un canvi de rumb. El detonant de la situació va ser el dissabte passat a Cornellà al Prat contra l'Osasuna, on davant la derrota per 0-3, l'afició blanquiblava va demanar per primera vegada la dimissió de Pochettino. De moment, però, totes les aparicions públiques de Collet han demostrat confiança en la feina dels tècnics.
Vivim una setmana d'amistosos internacionals. La selecció espanyola disputa demà un partit a Panamà, a l'estadi Romel Fernández, corresponent a la Copa del 5è centenari d'aquesta selecció.
Doncs si aquest partit, Ignasi, es commemora pel 500 anys del descobriment de l'oceà Pacífic. Demà també es disputa un amistós entre l'Argentina i l'Aràbia Saudita i entre Portugal i Gabon.
I l'exseleccionadora de l'equip espanyol de natació sincronitzada, Anna Tarrés, reclama a la Federació Espanyola 350.000 euros per haver atemptat suposadament contra els seus drets fonamentals en l'àmbit laboral, ja que va ser rellevada de les seves funcions després dels Jocs Olímpics de Londres.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El papa Benet XVI va destacar ahir que els ancians són un valor per a la societat i sobretot per al creixement i l'educació de la joventut. Durant una visita a la casa que la comunitat de Sant Egidi té per a gent gran a Roma, amb motiu de l'any europeu de l'envelliment actiu i la solidaritat entre generacions, el pontífex va assegurar que coneix bé les dificultats i els problemes, així com els límits de les persones grans que per a molts s'han agreujat a causa de la crisi econòmica. Va animar també amb profunda convicció a redescobrir la presència i la benedicció del Senyor en les riqueses que conté la tercera edat. Durant la visita, el pontífex es va trobar al jardí interior amb ancians voluntaris i membres de la comunitat de Sant Egidi, entre ells el seu fundador, Andrea Riccardi. I avui a 8:15 del vespre i en el marc de l'any de la fe, al Museu Bíblic de Tarragona es faran dos actes culturals importants, la presentació del llibre La Bíblia Compartida, Bíblia i Pastoral de l'editorial San Pablo i també la inauguració de la mostra Nadales d'ahir i d'avui procedents de les col·leccions de Joan Aragonès i Josep Maria Brull. I d'altra banda també destaquem com a previsió que el benedictí Ignasi Fossas, prior de Montserrat, pronunciarà a partir de les 7 de la tarda també avui la lliçó inaugural del curs per a l'Institut de Teologia Espiritual de Barcelona amb el títol La fe companya de vida. Serà a partir de les 7 de la tarda a l'aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona al carrer Diputació número 231. Principals titulars de portada a la premsa, La Vanguardia, els desnonaments aturats pels bancs en espera de la reforma. El periòdico treva de 2 anys sobre els desnonaments, també. El Punt Avui, desconfiança en el pacte contra els desnonaments. Diari Ara, encallats, també sobre les negociacions del PP i el PSOE. El País, la banca paralitza els desnonaments en casos d'extrema necessitat. El Mundo, la banca frena els desnonaments de jubilats i malalts greus. L'ABC opta per destacar en portada una imatge d'Artur Mas i es refereix a un suposat cas de finançament irregular de Convergència, titula Les constructores pagaven el 65% de la Fundació de Convergència i La Razón contravaga 14N sobre la possibilitat que molta gent de la societat civil busqui alternatives a l'aturada general de demà.
Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la salve a 1:00 PM i les vespres a 7:15 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 AM. Cada dia, la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
Coneixes la nova fórmula més per menys del forfet de temporada Gran Valira?
1. Congelem els preus. 265 euros residents.
2. No pots esquiar tota la temporada? Descobreix la garantia d'esquí.
3. Renova el teu forfet. Tens un 5% de descompte.
4. Esquies amb amics o amb família? Gaudeix de descomptes. I ara paga el teu forfet en 3 quotes. Tot això i més a granvalira.com.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 4 minuts d'un quart de 9. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia. Eduard Sánchez, bon dia.
moment presenta lentitud, en retencions, encara diferents punts, no massa, no és un matí massa complicat, però vaja, per exemple, a la C58 tenim el tram de Montcada-Ripollet, sentit Terrassa, la zona de Sabadell, més avall entre Cerdanyola i Montcada, sentit Barcelona, lentitud, sobretot a l'AP7, tot el tram de Rovira-Papiol, fins a connectar amb l'autopista AP2, o també a l'entrada per l'extrem sud, sobretot B23 a partir de Sant Joan d'Espí, o autovia 2 a partir de Pallejà. Sí que és cert que la ronda de dalt es complica el trànsit perquè hi ha un vehicle variat a l'altura de Vall d'Aura, sentit Llobregat, ocupant carril, de moment cua ja des del nus de la Trinitat fins a aquest punt. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments parlem de normalitat al transport públic de la ciutat de Barcelona i de la seva àrea metropolitana. No hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, seguim informant que amb motiu de la convocatòria d'aturades per part d'alguns sindicats d'autobusos de TMB entre les 9 i les 11 del matí i de 7:45 a 9:45 del vespre, els serveis mínims decretats estableixen un 33% del servei a les línies 9, 11, 21, 24, 63, 65, 92, 95, 109, 150, 157 i D20, i a més ha de circular un cotxe en cada línia de bus del barri. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
A hores d'ara, el cel es presenta força serè arreu del territori amb la formació d'alguna boira al nord de la depressió central. Esperem que al llarg del matí augmenti ràpidament la nuvolositat de mar cap a terra, i aquests núvols seran força compactes ja al final del matí. A partir de llavors esperem alguna precipitació de caràcter feble i dispers que podrà afectar qualsevol punt del territori. Això sí, la probabilitat més elevada quedarà concentrada a la zona del litoral i del prelitoral. Les temperatures baixaran de manera moderada en general i el vent s'imposarà al component nord i est entre fluix moderat amb ratxes fortes que afectaran sobretot als punts del litoral i a zones mitjanes i elevades del prelitoral. De cara a demà esperem una jornada molt ennuvolada al llarg de tot el dia amb alguna clariana transitòria a l'extrem nord-oest. A la resta, molts núvols i alguna precipitació feble i dispersa que quedarà concentrada sobretot a la meitat est i també al terç sud de Catalunya. Les temperatures mínimes pujaran de manera moderada, puntualment acusada, i les màximes, la seva pujada serà de caràcter més lleuger. El vent continuarà bufant el component nord i est, entre fluix i moderat, una miqueta més fluix que el que tindrem durant el dia d'avui. Això provocarà que tant avui com demà la situació marítima quedi força alterada, sobretot al nord de la costa central, sud de la costa Brava i també a la zona del delta de l'Ebre, amb onades que podran superar els 2,5 metres d'alçada. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafé. A Bracafé torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafé. Trobareu Bracafé a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Continuem avui a l'entrevista d'actualitat seguint els partits polítics que es presenten a les eleccions del dia 25. Avui parlarem de Solidaritat Catalana per la Independència, que torna a concórrer a aquests comicis després d'haver donat la sorpresa ara fa 2 anys i haver aconseguit 4 diputats, 3 per Barcelona i 1 per Girona. Ens acompanya la número 3 de la llista per Barcelona de Solidaritat Catalana per la Independència, Núria Cadenes. Núria Cadenes, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sens dubte, la important presència social d'un debat sobiranista ha influït en la convocatòria d'aquestes eleccions i Solidaritat amb Alfons López Tena com a cap de cartell i també amb Muriel Bertran i molts altres candidats en les diferents circumscripcions vol aprofitar aquest fet. Quina és la proposta concreta en la línia del que diu el senyor López Tena de Sabem com fer-ho?
Molt bé. Amb molts altres candidats, inclosa la Isabel Clara Simó, que va de número 4 per Barcelona i a la qual espero que fem diputada perquè tenim moltes ganes de sentir-la al Parlament i de veure-la treballar des d'allà. Doncs, miri, la proposta concreta és endegar des de l'endemà mateix d'unes eleccions que han estat convocades, diuen, justament per aquest moment especial que vivim, per aquest clam somrient que es va expressar al carrer l'11 de setembre d'aquest mateix any, ara fa tot just 2 mesos i no res, l'endemà mateix constituir un govern d'unitat nacional, que aquesta és la proposta que fem des de la Solidaritat Catalana, justament per endegar el procés cap a la independència en aquesta propera legislatura. Per tant, aquest govern d'unitat nacional, constituït amb l'objectiu de dur a terme d'una manera àmplia, perquè aquest és un projecte de país, aquest procés, i no pas de partit, per dur d'una manera àmplia aquest procés, comença de seguida a mantenir els contactes necessaris amb la comunitat internacional, perquè, clar, en aquests moments el que diu Europa i el que diuen les institucions internacionals és que no tenen cap proposta concreta sobre la taula. M'entens? Uh-huh. Europa es va fer molt de ressò, per exemple, de la manifestació de l'11 de setembre, i a Europa i al món sencer, perquè els mitjans internacionals no anaven plens, però no es pronuncien les institucions sobre una manifestació. Uh-huh. Calen propostes concretes des de l'àmbit institucional, i per això doncs, cal fer-ho des del govern de la Generalitat. Això d'una banda, de l'altra banda, aquest govern començaria ja a preparar els futurs ministeris o departaments, el nom que sigui, que tindrà el nou estat independent i que ara no tenim, d'acord? Hisenda, Seguretat uh-huh. Social, Afers Exteriors, etc. I aleshores, i mentrestant, aleshores es convoca ja el referèndum, que pot ser aquest 2013 vinent, o com a màxim, proposem nosaltres, com a màxim l'11 de setembre del 2014, uh-huh. perquè cal posar-hi data, perquè si no estarem fent voltes i voltes i voltes a una proposta sense mai concretar, doncs no ens podem permetre el luxe de tenir aquest temps, perquè mentrestant l'atur augmenta, la precarietat augmenta, la misèria augmenta, uh-huh. i hem de posar-hi solucions. Llavors, en cas que l'estat espanyol posés traves a la celebració d'aquest referèndum, posés traves a la democràcia, a la lliure expressió de la voluntat dels catalans i les catalanes, que significa un referèndum, doncs la nostra proposta és que des del Parlament de Catalunya s'assumeix la sobirania del poble català i es proclama la independència, uh-huh. es proclama la independència des d'allà. I a partir d'allí, com que ja hi ha una nova legalitat, hi ha una nova realitat jurídica i política, també ve de gust convocar un referèndum de ratificació perquè puguem votar. Uh-huh. Perquè, miri, ja fa un temps, des que van començar, se'n recorda el moment de les consultes populars, del referèndum que van recórrer tot el país, des d'aleshores uh-huh. que ens estem votant a sobre.
Sí, sí.
I fa ganes de poder-ho expressar una vegada.
Des del 2009 i fins al 2011, recordem que es van anar fent Exacte. Les consultes per diferents municipis. Avui ens ha acompanyat Núria Cadenes, que segurament és molt coneguda pels oients perquè va ser tot un símbol del moviment independentista i la resistència independentista a finals dels 80 i principis dels 90. Recordem que va ser detinguda al setembre de 1988 i va estar gairebé 4 anys a la presó acusada de complicitat des de la seva opció independentista de complicitat amb el terrorisme. Suposo que per vostè personalment aquell capítol està superat i dintre de les opcions pacífiques actuals està en la causa independentista i en el pluralisme democràtic, no?
Home, jo sempre hi he estat, eh?
Sí, sí, ja ho sé, òbviament, sí.
Però això no hi ha hagut variació perquè sempre hi he estat i, de fet,
vostè sempre ha defensat la seva innocència, sempre, vaja, sí.
Sí, justament. I el temps que em van tenir tancada a la presó, que aleshores tenia 18 anys, la veritat és el que ha demostrat és que, almenys a mi personalment, i vaja, això sí que ja no ho puc oblidar mai perquè ho he viscut en directe, és que les persones d'aquest poble, allò que en diuen gent, no? No són pobles, són persones que quan ens unim amb un objectiu comú ens podem transformar la realitat. A mi m'ha demostrat que transforma la realitat, perquè justament vostè acaba de parlar d'aquella campanya que hi va haver mentre teníem pintada. Eren això, doncs, pintades, cartells, poemes, cançons, actes de tota mena, que van recórrer el país de manera doncs, també diversa i molt, molt, molt plural i molt activa, i que de fet varen ser els que a mi em van treure de la presó. Mm-hmm. Per tant, si en realitat podem aconseguir qualsevol cosa que ens proposem, els catalans, vaja, qualsevol poble, evidentment, en aquest cas parlem dels catalans, podem aconseguir qualsevol cosa que ens proposem si ens hi posem. Mm-hmm. Diguem-ne que les solucions o les transformacions o els canvis en positiu doncs no arriben sols. Cal esforçar-s'hi, cal posar-s'hi, i en aquest cas la transformació més gran que significarà aquest procés d'independència que encetarem ara la legislatura que ve, doncs també necessita d'aquesta implicació, d'aquest podem fer-ho, d'aquesta convicció i d'aquest posar d'una vegada fil a l'agulla en la concreció, no? I el passat de les paraules també els fets. A mi m'ho van demostrar fa uns anys, que les coses canvien, uh-huh. I si ho volem. I a mi em sembla que en aquests moments a Catalunya volem canviar les coses, perquè l'alternativa és molt trista.
Sí, sí.
Si no fem aquest pas, estem condemnats doncs, a que els nostres avis no sabem quina vida els hi podem donar, els nostres joves se n'han d'anar a l'altra punta del món a buscar-se un futur, i vaja, i els nostres adults estan, bueno, i els joves també, condemnats a l'atur, mm-hmm. I això ja no és suportable. I per tant, doncs ens cal enfilar d'una vegada la solució digna per a tothom, per a aquesta vida digna, mm-hmm. que ens mereixem tots en aquest país, i hem treballat, doncs, que és la independència.
Hem parlat amb Núria Cadenes, número 3 de la llista de Solidaritat Catalana per la Independència a la candidatura de Barcelona. Deixi'm aclarir que quan deia que és capítol passat em referia a la seva experiència personal dura d'estar a la presó i, evidentment, sense entrar a valorar els suposats fonaments jurídics i injustos o com siguin que la van portar a la presó. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estona. Com diem sempre a tots els candidats, que vagin bé aquests dies des de les opcions plurals que hi ha en aquests comicis, i fins una altra.
Moltes gràcies a vostès.
Bon dia. Quan passa un minut de 8:45, ara comença la tertúlia d'actualitat.
Rutes, fires, festes, racons, productes de la terra, consells, música i molt més cada diumenge d'una a dues del migdia a Rutes per Catalunya. Cada setmana nous descobriments de casa nostra. Rutes per Catalunya, els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Per posar-te en contacte, 902-020-412 o rutespercatalunya@radioestel.cat.
Torna l'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti al Liceu, amb la producció plena d'alegria i d'humor de Mario Gas, de l'11 al 18 de novembre. Venda de localitats pels canals habituals del Liceu i Ticketmaster. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Saps què és un dia d'or?
Un dia en què esmorzes sense presses, unes torrades, trobes en un calaix un anell que creies que havies perdut. I a més, els 8 dies d'or del Corte Inglés, et compres uns botins de pell per només 69,95 €.
Gaudeix de molts dies com aquest i aprofita els 8 dies d'or al Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 4 minuts de 8:45. Saludem els que formen part avui de la tertúlia d'actualitat. Ens acompanya el fins ara diputat del PSC al Parlament de Catalunya i portaveu a la Comissió de Territori, Roberto Labandera. Bon dia, senyor Labandera.
Bon dia.
També avui ens acompanya l'enginyera industrial Carme Torralba. Hola, bon dia.
Bon dia.
I el candidat d'Unió, Progrés i Democràcia, UPyD, a la presidència de la Generalitat en aquestes eleccions, també advocat Ramon de Veciana, habitual cada dos dimarts. Senyor de Veciana, molt bon dia.
Molt bon dia.
Deixi'm aclarir que vostè ve avui perquè ve cada dues setmanes, però exacte, també no podem ignorar que és el candidat d'UPyD, oi?
Bueno, si vol ho deixo a la porta, això de candidat, i torno a entrar.
No pateixi, perquè pot parlar igualment com a candidat, igual que el senyor Labandera parlarà com a diputat i cadascú parla en la seva condició.
No, efectivament, sí, però fins al dia 25 seré candidat. Exacte.
Molt bé, molt bé. Després veurem què passa. Sara Cruz, bon dia, novament.
Bon dia, Ignasi.
Amb la Sara Cruz, a partir d'avui presentarem breument els temes que pensem tractar la tertúlia. D'una banda, Sara, PP i PSOE continuen negociant avui un pacte per aturar els desnonaments.
Doncs sí, Ignasi, després de més de 6 hores de reunió ahir per reformar la llei de desnonaments, la trobada va servir per fer avenços substancials segons les parts, però no hi va haver finalment un acord en ferm. Es parla, això sí, d'una pròrroga a les execucions hipotecàries, però no és clar qui se'n podrà beneficiar. El govern espanyol i el PSOE continuaran avui la negociació per arribar a un pacte sobre com aturar aquest drama dels desnonaments.
De la campanya electoral explicarem que Mas defensa els Mossos en la polèmica dels desnonaments i diu que compleixen mandats judicials. També respon el ministre García Margallo, que havia dit que un referèndum és com un cop d'estat.
Doncs sí, d'altra banda, Navarro demana el vot d'Esquerres per frenar les polítiques de Convergència i Unió, i per la seva banda Oriol Junqueras invita els socialistes maltractats a unir-se a Esquerra Republicana. Oriol Junqueras ha convidat la gent del PSC, que diu se sent maltractada pels dirigents del PSOE, a integrar-se al Partit Republicà.
I finalment parlarem de la vaga general de demà. Els sindicats auguren un suport massiu a aquesta convocatòria.
Doncs sí, més de 2.800 comitès d'empreses s'han adherit fins ara a la convocatòria. El carrer s'omplirà de dignitat davant de tanta injustícia, va afirmar Joan Carles Gallego, que també ha assegurat que tant l'activitat econòmica com la social es paralitzaran. I d'altra banda, Ignasi, recordem que Esperanza Aguirre va dir que les vagues generals haurien d'estar prohibides.
Doncs gràcies, Sara. Fins després.
Fins
a les 9,
després.
Els titulars per recapitular l'última hora informativa. Senyor Labandera, senyora Torralba i senyor de Veciana, comencem pel tema dels desnonaments. Podem dir com a aspecte més positiu que és un exemple de la participació pública i política de la societat civil, això que està passant amb els desnonaments, tot i que sigui trist que hagi de ser per una situació de màxima alarma, com els suïcidis.
Clar, jo crec que l'aturant han sigut els suïcidis, o sigui, tristament. O sigui, portem ja gairebé com 3-4 anys de plataformes i de moviments en contra dels desnonaments, sobretot els hipotecaris, que són els que són més dolorosos, i tenen que haver passat suïcidis, en aquest cas d'aquesta senyora basca, que és no era una família amb especials problemes econòmics, però sí que en una situació de desnonament hipotecari que hagi donat lloc a aquest pas. I d'altra banda, també esmentar que hi ha hagut iniciatives al Congrés dels Diputats a favor de la dació en pagament que han estat rebutjades pels dos grans partits, el PP i el PSOE. És a dir, que ara és una mica cínic, i haig d'utilitzar aquesta paraula, que es reuneixin per discutir aquest tema, quan en altres ocasions i amb antelació s'ha posat sobre la taula la possible solució a través d'una llei de dació en pagament i de reforma de la llei hipotecària, i que s'hagin negat a fer-ho. Sense anar més lluny, I no ho dic en condició de candidat, sinó a efectes il·lustratius, fa dues setmanes que UPyD va presentar al Congrés dels Diputats una llei a favor de l'acció en pagament, i va ser rebutjada per PP i PSOE. És a dir, i al cap de dues setmanes s'asseuen per parlar d'això. Em sembla que no estan a l'alçada de les circumstàncies.
Estan d'acord els altres. També, per exemple, vostè parla perquè li toca, senyor Labandera, els socialistes han assumit els seus errors, com també tothom ha d'assumir els seus.
Sí, jo crec que...
Jo t'han demanat perdó per no haver-ho fet bé.
Sí, jo crec que aquí el govern socialista a l'estat espanyol es va equivocar, i jo crec que com a socialistes ho hem de reconèixer, és la primera qüestió que hem de dir, malgrat algunes veus a l'interior del Partit Socialista, i em conto entre elles, perquè jo treballava el tema al Parlament de Catalunya, havíem demanat una intervenció. No precisament sobre la dació en pagament, que és una part del tema, però sí una intervenció que plantegés una moratòria dels desnonaments. Jo crec que és una de les qüestions més urgents que s'ha de, en aquest moment s'ha de fer. En el debat que es fa produir al Parlament de Catalunya, i que voldria recordar-ho, perquè el Parlament de Catalunya ha fet una feina d'aquelles que a vegades no se coneix ni se sap perquè hi ha altres sorolls que ho amaguen, però doncs, es van posar d'acord tots els partits polítics en fer una proposició de llei que justament parla del sobreendeutament, és a dir, com es fan mesures per evitar el sobreendeutament, que està en l'arrel d'aquest problema. Dos, com és que protegir el deudor, el deutor, en el procés d'execució hipotecària, perquè aquí és on el sistema financer, a més, ha creat una sèrie de perversions importants, perquè una cosa que és un gran problema és que quan el banc fa l'execució hipotecària, bueno, el jutge fa l'execució hipotecària a instàncies del creditor, la subhasta, el banc, si no hi ha apostor, se'l pot quedar per la meitat del preu, amb la qual cosa tenim una persona que queda endeutada per molts anys, que no pot complir. I la tercera qüestió és que aquí s'inclou també la possibilitat de l'adhesió. Això es va aprovar el 18 de juliol, sí, l'últim ple de la legislatura, i s'ha de discutir a nivell del Congrés dels Diputats. Què diem amb això? Però ara, pràcticament el que s'hauria de fer, el sistema financer, els bancs i les caixes han vist que bueno, aplicaran la suspensió de la... Però clar, queda al seu arbitri, perquè en realitat ells jutjaran la situació o no d'emergència. El que nosaltres demanem que això ho facin els serveis socials. És molt important que hi hagi un... És a dir, quan es suspèn un desnonament, ha d'haver un informe, o quan es demana, ha d'haver un informe dels serveis socials, que són els coneixedors de la situació real, i quan es tracta de l'habitatge habitual, perquè aquí també hi ha una guerra de xifres, evidentment que el drama està sobre el carrer, però hi ha desnonaments que no corresponen a l'habitatge habitual i haurien de fer-ho així. En tot cas, s'hauria de fer una intervenció molt urgent, es pot fer. El sistema judicial en alguna ocasió també ho havia demanat, perquè en realitat el sistema judicial queda col·lapsat per aquesta qüestió sense sortida i ha d'haver una intervenció urgent de les administracions públiques. Això per evitar el desnonament, però compte que en tenim un altre problema i és el tema de garantir el dret a l'habitatge a totes les persones desnonades. No la propietat, sinó el dret a l'habitatge. I per tant, hi ha una obligació de les administracions públiques en el projecte de llei que hem preparat al Parlament, així ho diem, que en el cas que el jutge cridi a l'administració pública a cooperar per garantir el dret a l'habitatge, l'administració pública li ha de facilitar o subministrar habitatge a aquelles persones. Això és un compromís molt gran. Convergència i Unió ho va votar a favor. El Partit Popular va votar a favor aquí al Parlament de Catalunya. I nosaltres sempre ho deiem, compte que no es tracta només de posar-nos a favor de les persones desnudes. No, és que hem de fer una solució concreta. I acabo la meva intervenció dient, urgeix absolutament que tinguem una aturada dels desnonaments ja. S'havia d'haver fet abans, i torno a dir, crec que ha estat un error gravíssim per part del govern anterior. I dos, s'ha de fer sobretot un programa d'habitatge que garanteixi el dret a l'habitatge a les persones.
De moment, el govern espanyol, recordem-ho, dijous en Consell de Ministres aprovarà com a mínim, tant si hi ha acord ara entre PP i PSOE com si no, un reial decret, que després ja veurem quins canvis com a llei tindrà.
Sí, després de lletra petita, perquè es va haver un decret al mes de març, sobre aquesta qüestió que recomanava l'adhesió en pagament, però resulta que com a anada de la lletra petita és quasi impossible que es pugui aplicar.
Recordem que l'adhesió en pagament és el mecanisme jurídic que permet alliberar-te del pagament si no ocupes el pis en una hipoteca no pagada. També ho diem perquè a vegades aquestes paraules tècniques no sempre arriben a tothom.
Sí, està bé, la gent ho entén perfectament.
Sí, no. S'ha fet molt de moda aquesta paraula.
Que la gent la
perquè a més molta gent sap que un dia o altre li podria afectar aquesta situació. Carme Torralba, perdoni.
Bé, jo després d'aquest magnífic discurs del senyor Landa, ja poca cosa em queda per dir, però des del punt de vista d'absolutament ciutadana de peu, doncs jo, per mi, sempre les hipoteques havien estat a canvi de la vivenda, o sigui, no era un crèdit. No era un crèdit que et donaven els diners i aleshores t'anaves pagant, sinó que el que era la garantia d'aquell diner que tu, si en un moment durant no podies donar, no podies retornar, era la mateixa, la vivenda. O sigui que això ja, aquesta perversió del sistema financer, doncs s'ho van arreglar bé per poder collar tothom i que tothom hagi de pagar molt més del que... Després, a mi el que m'agradaria també és que en aquests casos es fes una anàlisi en profunditat de qui ha estat realment responsable. Aquestes sobrevaloracions dels pisos, qui les ha fet? O sigui, quan van donar les hipoteques, vol dir que això ho estaven sobrevalorant. Aleshores, clar... Per això, o sigui, que aquí també hi ha uns responsables que són de l'altra banda, no de les pròpies persones que tenen la hipoteca. I després l'altre punt que també m'agradaria dir, bueno, a part de que jo amb totes aquestes lleis i tot això, pers, no? Després vindrà el Real Decret, però després s'haurà de desenvolupar, perquè si no es desenvolupa, doncs aleshores sempre quedaran temes pendents, que a veure com se solucionen. Malauradament, jo estic convençuda que el sistema financer, els bancs no perdran. O sigui, que tornarem a ser... No, si no collaran per una banda, collaran per l'altra. O sigui, és complexa, eh? Us reconec que és un tema que és molt difícil. El que m'agrada molt i trobo que s'hauria d'aprofundir més és en el cas aquest de la dació en pagament, en casos molt en casos greus que estiguin analitzats per serveis socials. O sigui, un tercer que no estigui ni implicat ni en una part ni en l'altra, i menys amb el sistema financer, perquè si no, malament rai.
Senyora Baciana.
Jo crec que també tindríem aprofitar per recuperar el paper de la funció social de les caixes d'estalvi. Vosaltres recordeu que els nostres avis, o inclús els nostres pares, molts vivien en els pisos de les caixes d'estalvis amb preus de lloguer social. I les caixes d'estalvi, als anys 90, van decidir acabar amb aquest parc que tenien d'habitatge, suposo perquè era pelger una càrrega doncs, important administrar totes aquestes vivendes, i es van desfer d'aquest parc de vivendes. Llavors, les caixes rescatades, que tenen un parc immobiliari importantíssim, tindrien que complir novament la seva funció social per dos motius. Perquè la funció social de la caixa és el seu motiu fundacional. I d'altra banda, perquè el diner que han posat els contribuents per rescatar aquestes caixes ens ha de revertir a la societat a través de lloguers socials. I crec que aquest seria l'element fonamental per revertir la situació, per tornar que les caixes deixin de ser grans negocis en mans, moltes, desgraciadament, en mans de polítics, i així ens ha anat en Bankia, Caixa de Catalunya, etc. I d'altra banda, doncs, solucionar un problema social de primer ordre. I les caixes tenen, precisament per dació en pagament, però no de particulars, sinó de grans immobiliàries, actualment, inclús barris amb habitatges, doncs crec que se li podria donar aquesta funció social. I en relació a la llei, us volia explicar el que diu Miquel, la senyora Torralba té raó, de que sempre el sistema bancari acaba guanyant. Es va fer una modificació amb el qual, quan se subhastava un habitatge i la subhasta quedava deserta, se la podia adjudicar al banc el 50% el 60% del valor. I llavors, què va passar? Que les caixes d'estalvis, quan feien una subhasta, portaven un postor fals. I llavors se'n podien adjudicar el 50%. O sigui, veieu fins a quin punt...
És perversió pura del sistema financer.
Exacte. Llavors, vull dir, hem d'anar amb cuidado amb les reformes legals, perquè al final els bancs coneixen les trampes legals per tornar al mateix punt de sortida. I això és el que hem d'intentar evitar, que les lleis es facin ben fetes perquè això no passi.
Cal evitar caure en aquesta mena de guerra per sota, no? Que sí, hi hauria entre l'administració dels bancs.
Jo crec que el que diu Ramon és un tema importantíssim, com que diu la Carme, perquè el tema està en la regulació del sistema, de qui presta els diners per comprar. Però hi ha una qüestió que nosaltres no hem fet, i a més, jo crec que aquí és una segona excusa, una segona disculpa que ha fet el Partit Socialista, perquè l'any 2003 el PSOE va presentar al Congrés dels Diputats una llei sobre el sobreendeutament. És a dir, algunes de les persones que han arribat a aquesta circumstància han arribat perquè hi ha hagut un prestamista que els ha deixat els diners i que s'ha comportat com el prestamista de la fàbula, diguéssim, no? Amb l'especulador més terrible, no?
Si jo et dono, però he de recuperar amb interessos.
I a més, perquè hi ha persones que realment formen part del sector social que no poden assumir un deute de 200.000 euros, per exemple. Que
costa. Exacte, és que aquest és el problema.
I entonces, com és possible que li hem deixat, que li hem prestat aquests diners? I cuidado que aquí la cadena professional és molt important, perquè és un tema del banc, però també és el tema del notari. Nosaltres hem discutit molt en el tema del notari i del registrador de la propietat. És a dir, hi ha una funció que Europa està legislant en aquests moments, que és l'obligatorietat de que el banc es posi públicament les condicions del deute. Això és una normativa que sortirà segurament a final d'aquest any o principi de l'any que ve, perquè... I a més que transcorren 14 dies entre el moment que la persona diu vull comprar aquest pis i l'execució directa de l'escriptura i de la compra-venda perquè pugui ser assessorat de les condicions financeres. Perquè aquí el que ha passat justament és que la gent, primer, que el banc hauria de dir qual és la seva condició financera, com ho pensa pagar. Però és que això ho hauria de dir el notari, perquè està per llei. En el moment. I el registrador de la propietat, a vegades quan diu com és que aquesta propietat ve aquí a registrar-se amb aquest valor quan tinc un al costat que té el 50% d'aquest valor. O sigui que hi ha una responsabilitat que tots hem incomplert. Ara jo no culparé ara notaris i registradors de propietat d'aquest tema, però en tot cas el gran tema és el sobreendeutament. I una qüestió important que ha sortit és en aquests moments hi ha molts pisos buits, molts pisos buits. Jo he visitat, per exemple, Torre Baró, que té uns 13.000 habitants en total, i hi ha unes promocions públiques, 250, han sortit a la premsa, 250 habitatges de promoció pública de Regesa que estan buits. Buits! I són de titularitat pública. O sigui que hi ha més dificultats en aquest tema. Per tant, això ho haurien de resoldre. Però, sobretot, la banca que ha rebut ajudes públiques del FROP hauria d'estar condicionada. Hauria d'estar condicionada.
Va, és un escàndol que bancs rescatats hagin promogut desnonaments, com ha passat.
Per això nosaltres hem plantejat i hem discutit i hem elaborat una mica, home, aquells bancs, aquelles propietats, aquells pisos buits que són propietats d'aquesta banca, haurien de ser de lloguer social per atendre l'emergència social. Almenys la meitat de la joca de gestió el Banco Malo, que és un altre tema.
Bé, hem començat parlant dels desnonaments en una tertúlia que avui compartim amb el diputat socialista Roberto Labandera, amb l'enginyera industrial Carme Torralba i amb el candidat d'UPyD a la presidència en aquestes eleccions, Ramon de Veciana. Hem de parlar de la campanya. No sé si han pogut sentir ni que sigui parcialment Núria Cadenes, número 3 de Solidaritat Catalana per la Independència en aquestes eleccions, més enllà del que representa personalment com a símbol de l'independentisme, aquesta, ja no diré aquesta noia, sinó aquesta senyora ja dirigent política, en aquest cas de Solidaritat, ella dona per fet que hi ha una majoria social a favor de la independència i això, vaja, ja sabem que el debat sobiranista està marcant molt la campanya, tot i que ella es va parlar d'altres temes i també dels desnonaments, de polítiques socials d'aturar el drama de l'atur i de la crisi. Per on volen començar, senyors?
Jo crec que aquest tindria que ser el debat que ens tindria que preocupar més, perquè, a fi de comptes, el tema del sobiranisme o de la independència, el senyor Mas està jugant amb intel·ligència per furtar-nos aquest debat, que és el que ens preocupa, el de les hipoteques, en conseqüència el de la situació econòmica. Perquè, és a dir, de fet seria criticar la seva tasca durant aquests dos anys i quin és el resultat d'aquesta tasca. Actualment a Catalunya ja ho sabem, una pobresa infantil equivalent a la postguerra espanyola. És a dir, s'ha fet molt, molt malament aquesta gestió de les polítiques socials aquí a Catalunya, amb privatització en matèria de sanitat, amb privació de serveis públics, i aquest és el que tenien que demanar-li la rendició de comptes. El que passa que, evidentment, el senyor Mas ha volgut centrar en el tema del sobiranisme cap a un estat propi, denominació molt curiosa, per no saber on anem o on ens vol portar, i no entrar en aquestes qüestions que són les més preocupants. Amb un atur del 23%, crec que l'obligació moral dels polítics seria parlar d'això i deixar-nos de debats essencialistes que, a fi de comptes, l'endemà de les eleccions no ens portarà més riquesa ni menys atur.
A veure, jo el primer que m'agradaria és que ja acabés d'una vegada, ja anava a dir una cosa,
la campanya.
La campanya, perquè sents tantíssimes barbaritats i tantes coses que et posen negre, que al final dius...
Em sembla que ens passa sempre, últimament, això, eh? No, tenim ganes que s'acabi.
Ignasi, cada cop més.
Ara més que mai.
Cada cop les bestieses són més grosses, eh? Això, perdoneu, però és així. Això per una banda. Per l'altra, clar, molt bé, jo no soc ni convergent ni soc independentista i ara ja no sé ni què soc, eh? Us ho dic sincerament.
Com a ciutadana del carrer, està desorientada, vostè.
Sí. A veure, deixeu-me una mica tranquil·la, a veure si aconseguim aturar l'atur i totes aquestes coses són realment les que et preocupen. Però, clar, d'on ve tota aquesta herència? En dos anys es pot arreglar molts anys que tenim enrere de Partit Socialista i de PPs? Vull dir, d'on ve tot això, tot aquest endeutament? Ara diu, no ha treballat aquests dos anys per aturar l'atur, per millorar l'ocupació i tot això. Dius, ostres, però jo quan veig aquestes instal·lacions que s'han fet per tot arreu, no només a Catalunya, unes inversions milionàries quan els diners no els teníem, jo és que em quedo realment esgarrifada, no? I aquests han estat polítics que no han estat ni convergents i han estat de partits majoritaris i que s'han repartit el pastís. Clar, quan veus tot això, dius, escolta'm, és que jo ja no sé si independent, és que faré la independència de casa meva, al final. Vista les coses. No, no, us ho dic així vehementment, però, clar, m'agradaria una mica d'autocrítica de tots els partits, sobretot dels grans.
Permeti'm que intenti desdramatitzar una mica els seus comentaris, però que certament són certs, vull dir, reflecteixen el que pensa molta gent en alguns aspectes, i aquí els polítics també...
Home, sí, que hi ha una responsabilitat, no hi ha una responsabilitat.
Estic envoltada de les polítiques.
No. Jo crec que en tenim una responsabilitat com a sector polític i després tenim una responsabilitat com a societat en general, perquè jo crec que quan sortim d'aquesta crisi haurem de sortir no només amb nous comportaments polítics, noves normes polítiques, sinó amb nous comportaments ètics, també, perquè tots hem canviat la forma de viure. I això de córrer i agafar un avió per fer vacances tota la família de divendres a dilluns no imposava cap polític, però estava en la mà, en el ritme que havia i la gent s'havia endeutat. Ara, només una precisió per la Carme, comparteixo quasi bé totes les paraules que ella ha dit, però dir que el 65% dels municipis més endeutats de Catalunya són governats per Convergència i Unió. I el 25% dels ajuntaments més endeutats de Catalunya són governats per Esquerra Republicana de Catalunya. Ho dic perquè les esquerres no tenen aquest nivell d'endeutament a nivell municipal, per exemple. No per contradir el que tu dius, però sí posar-ho sobre la taula, perquè en realitat no hi ha ningú que estigui lliure de culpa en el tema de l'endeutament. També és cert que havia un cicle econòmic, i jo crec que aquí ha estat un error de les polítiques, i penso ja en les polítiques socialistes, que és el que em toca autocriticar, de les altres són crítiques, no? És el tema de dir, home, s'hauria de haver fet un estalvi, hi ha instal·lacions que segurament no són necessàries. Jo vaig per la meva comarca, per exemple, i veig que quasi bé a tots els municipis s'han fet en un lloc en què hi ha un problema amb l'aigua, una piscina municipal, i tots els colors no són de l'esquerra, sinó que són justament... a més, i això sí que defensaria una cosa, i és que, per exemple, equipaments sanitaris seran necessaris, hospitals seran necessaris, presons seran necessàries, i hi havia molta cosa que era una necessitat important. No. Però deixeu-me dir una última qüestió, perquè digo, no volia polemitzar i al final acabarem polemitzant. De tota forma, és cert que la despesa pública és una qüestió que no es va tenir el control a molts llocs. Ara hi ha d'altres llocs en què la despesa pública ha estat controlada i en tenim alguns ajuntaments. Ho dic ajuntament perquè jo el conec més en la meva gestió. I poso el cas de Barcelona, per exemple. L'Ajuntament de Barcelona, avui l'alcalde Trias pot resistir una sèrie de qüestions i fins i tot planificar una sèrie de qüestions perquè havia hagut una gestió anterior, i crec que és correcte de reconèixer-ho, de l'alcalde hereu, que havia deixat el dèficit menor.
S'ha reconegut això, efectivament, fins i tot des dels seus adversaris polítics. Ràpidament, que ens queda poc temps. Sí.
Només volia dir que sí que som responsables tots, perquè jo m'imagino la gent d'un poble que veu que el poble al costat té un poliesportiu, doncs jo, escolta'm, com és que nosaltres no tenim poliesportiu. O sigui, jo reparteixo responsabilitats per tot arreu.
S'han fet excessos, efectivament, de despesa, poliesportiu, piscines, quan són pobles de vegades petits...
Per
1.000 habitants,
no hi ha necessitat.
Alguna cosa més sobre
no, que celebro la senyora Torralba ens faci aterrar la realitat. Jo crec que de tant en quant ens convindria que els polítics escoltéssim a la gent del carrer, ho dèiem abans fora de micro, i és interessant això, que el tema dels desnonaments han tornat a centrar el debat a la realitat, i crec que els polítics hem de connectar amb la realitat, i avui en dia és els problemes socials, els problemes econòmics els que tindríem que parlar.
Bé, una notícia que no podem ignorar avui, d'altra banda tampoc, és la convocatòria de vaga general per demà. Sí. Algú de vostès farà vaga? Els polítics en campanya fan vaga?
Hauríem de fer.
Sí. Jo crec que al contrari, que el que hem de fer és fer funció política, que és una manera de contribuir al debat que genera una vaga.
Són treballadors, també tindrien dret a fer vaga, si volen.
Sí, el que passa és que soc autònom, vull dir que faria la vaga contra mi mateix, la qual cosa no sé si estic disposat a...
Aquells polítics que tenim una remuneració, doncs en el PSC almenys el que fem és que aquell dia treballem en la tasca política, però lliurem el sou, que ja es va fer en les altres vagues generals anteriors, lliurem el sou, que després finalment se lliura a una entitat de caràcter social.
Però no és una reacció dictada pel partit, sinó que ho decideixen els militants lliurement.
No. Els polítics que tenim, dic, a nivell socialista, que tenim ingressos d'una funció pública, perquè en principi no està concebut el dret de vaga per càrrecs de representació política. No està concebut, està concebut pels treballadors.
Pels treballadors.
Exacte, no? Pels assalariats. I bueno, els no assalariats poden tancar, però en tot cas els assalariats fonamentalment, no? I per tant, la fórmula que es va adoptar és quan hi ha una sessió del Congrés, per exemple, que demà segurament hi haurà, doncs hi seran. Ara, el que sí fas és que fas aquesta mesura, diguéssim, per fer-ho. Ara, és una vaga molt necessària, és una vaga que jo crec que torna a la realitat, allò que deia el Ramon, torna a fer baixar la gent a la realitat en una setmana en què es parlarà molt del tema social, per fortuna.
No, ens haurem de preguntar quin és l'objectiu d'aquesta vaga, no? Vull dir, perquè abans la vaga feia els treballadors per millorar la seva situació. Aquí què?
El canvi de la política econòmica.
És contra les retallades, contra la pujada de l'IVA, contra la reforma laboral, suposo que hi ha una mica tot.
Sí.
Coses acumulades. Bé, avui voldríem acabar la tertúlia donant veu breument a Roberto Labandera, perquè em sembla que ens vol anunciar que avui és l'últim dia que ve. Deixi'm que li digui que ho lamentem profundament, senyor Labandera, però hi ha raons de pes que l'obliguen a no poder continuar.
Jo no sé, però pràcticament aviat podríem fer 4 anys que estic participant.
Em sembla que sí. 3 i escaig, com a mínim, sí.
Participa en aquesta tertúlia. Agraeixo molt a Ràdio Estel la pluralitat, l'acollida, primer, i la pluralitat en què sempre m'he sentit tan ben tractat en aquesta emissora i en aquest programa, a l'Ignasi Miranda, però sobretot també, si em permeteu-me, als oients i les oients
que
han rebut el meu missatge. Alguns han trobat pel carrer i m'ho critiquen, altres diuen que ho sentim, t'escoltem.
Ja és bo, tant si li critiquen
torno,
com si no.
Torno a veure-hi. Ara, la feina, com que deixo l'activitat política, doncs l'any que ve torno a la feina meva professional i tècnica, i a 7:45 hauré d'estar a Vilafranca del Penedès. En el meu lloc de treball serà impossible compartir-ho, però ho seguiré i ha estat una etapa extraordinària. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostè, no es preocupi, ho entenem perfectament i en tot cas esperem poder comptar i comptem amb la seva ajuda, amb algun altre del PSC.
Ignasi, i moltes gràcies també als altres contertulians.
Sí,
que és sempre la ponderació que ha tingut el Ramon i li desitjo també.
Lamentem que no sigui avui Josep Rull.
Exacte, el Josep Rull, que tenim una lletja èxit personal i tots els vots que pugui recollir.
Molt bé.
Sense passar.
Això ja se sap, que dir-ho és delicat, eh?
Fins que els electors diguin prou.
Gràcies, Roberto Labandera, una abraçada, i segur que gràcies, confiem tornar-lo a veure, encara que no sigui regularment. Sí. I gràcies també, Carme Torralba i Ramon de Baciana. Fins la propera. Bon dia a tots tres.
Bon dia.
De seguida, els titulars. Un breu instant per recordar-vos que Ràdio Estel regala aquesta setmana 5 entrades dobles pel concert d'Anna Belén a l'Auditori de Cornellà de Llobregat dissabte, 9:45 de la nit. Si voleu una d'aquestes 5 entrades dobles, l'únic que heu de fer és entrar al web www.radioestel.cat i posar les vostres dades.
Hola, molt bon dia. El govern espanyol i el PSOE continuaran avui mateix la negociació per arribar a un pacte sobre com aturar el drama dels desnonaments, empesos per la creixent pressió social de les últimes setmanes. Està previst que la trobada entre les parts es reprengui aquesta tarda després de la reunió de més de 6 hores que van mantenir ahir dilluns al Palau de la Moncloa. Segons les parts, la trobada va servir per fer avenços substancials, però al final no hi va haver un acord en ferm. I el jutge que investiga la llau humana a la festa de Halloween que es feia al Madrid Arena i que va acabar, recordem, amb 4 persones mortes, farà avui una inspecció ocular del Madrid Arena que continua precintat. L'acompanyaran membres de la Fiscalia, de la Policia Científica i la Brigada d'Homicidis que investiguen aquests fets. I seguim parlant de la vaga general, perquè els sindicats auguren una paralització econòmica i social amb motiu de la convocatòria d'aquest dimecres 14 de novembre. S'han convocat manifestacions a diverses ciutats catalanes, entre les quals Barcelona, Tarragona, Granollers i Tortosa. Uns 8.000 Mossos d'Esquadra es desplegaran per garantir que la jornada i els diferents actes organitzats transcorrin de manera pacífica. I el judici per l'enfonsament del Prestige ara fa 10 anys es reprèn avui a l'Audiència de la Corunya, un cop superat el tràmit de les qüestions processals que es van fer a mitjans d'octubre. L'accident que va provocar el vessament de més de 60.000 tones de fuel a la costa gallega es jutja amb la declaració en primer lloc del capità del vaixell. La Fiscalia demana per ell 12 anys de presó per delicte ecològic i més de 4.000 milions d'euros per l'impacte econòmic d'aquest sinistre. En esports, en tennis, la parella formada pels catalans Marcel Granollers i Marc López ha guanyat el torneig de dobles de les finals ATP que es disputen a Londres. Són els primers catalans que guanyen aquest torneig que enfronta les 8 millors parelles de la temporada. I per la seva banda, Novak Djokovic ha acabat també el curs com a número 1 del rànquing després de derrotar Roger Federer en 2 sets. Connectem ara amb el Centre d'Informació Transmet per saber com està la situació dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. Destaca en aquests moments la normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena d'incidència, així ho indiquen els diferents operadors. D'altra banda, seguir informant que amb motiu de la convocatòria d'aturades per part d'alguns sindicats d'autobusos de TMB entre les 9 i les 11 del matí i de 8:15 a 9:45 del vespre, els serveis mínims decretats estableixen un 33% del servei a les línies 9, 11, 21, 24, 63, 65, 92, 95, 109, 150, 157 i D20, i a més ha de circular un cotxe en cada línia de bus del barri. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Moltes gràcies, Jordi. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació quan siguin 9:45.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
El comentari avui ens arriba de la mà de Manuel Milià Mestre, que és empresari, exdiputat, consultor i també periodista. Senyor Milià Mestre, bon dia, endavant.
Hola, bon dia. Permeteu-me que avui faig el comentari al peu de l'avió, perquè estic a punt de sortir cap a Madrid. Però, aprofitant la evidentesa de que vaig a Madrid, vaig fer el comentari sobre el tema. Els governs, la funció fonamental que tenen els governs, és, evidentment, resoldre els problemes. Però la prioritat absoluta d'un govern és la previsió dels problemes. Subratllo, la previsió dels problemes. Un govern que no tingui la capacitat de preveure el que pot succeir és un mal govern d'entrada. Un govern que no tingui una previsió de solucions a hipòtesis que es puguen donar dintre de l'àmbit de la governació és un pèssim govern d'entrada. Aleshores, què estic dient? Estic dient que el que estem vivint en la campanya electoral de Catalunya em sembla lamentable, més que lamentable. Des del punt de vista semàntic, em sembla lamentable, perquè hi ha que veure quin ús fan del que els italians en diuen grosse parole. Parlar de cops d'estat amb la frivolité en què es va fer ahir i abans d'ahir, em sembla, permeti'm l'expressió, delirant. I delirant vol dir que ni un ministre del govern pot apel·lar d'una forma dialèctica al cop d'estat del senyor Mas, ni el senyor Mas pot arguir que és un cop d'estat democràtic. Els cops d'estat mai són democràtics, ni siquiera des del punt de vista semàntic. Per tant, l'ús de les paraules ha de ser molt mesurat en aquest moment. Hi ha tanta tensió i tanta desesperació. La meva reflexió té un segon punt. El segon punt és veure com un govern de Madrid ha sigut incapaç per part d'ells de preveure que Catalunya era un problema i anava cap a constituir-se en un gros problema. Bé, no ho vull veure. Jo tinc arguments personals més que suficients perquè fa 20 anys vaig deixar la política justament per aquest punt. Perquè a mi el senyor Aznar no va admetre en cap moment de que Catalunya seria un problema i que Catalunya tenia una identitat clara i una llengua clara que volia defendre per sobre de tot. Això a mi m'ha confirmat de que hi ha partits o hi ha gent de partits, atenció al matís, hi ha gent de partits que controlen i monopolitzen el poder als partits que tenen una obturació mental per entendre les qüestions fonamentals d'un país. El país és el que és en la seva pròpia realitat. Espanya és un mosaic i Catalunya és una individualitat dintre del mosaic amb unes connotacions perfectament diferenciades. I aquestes connotacions perfectament diferenciades vol dir, ni més ni menys, que té una sensibilitat nacional. I això, un bon govern, elementalment, té que admetre que això és una possibilitat i si aquesta possibilitat és una realitat, té que donar un tractament idoni. Per tant, que ara s'hagin trobat amb aquesta sorpresa de les apel·lacions de mas al referèndum, etcètera, etcètera, a mi em demostra que no és un bon govern. Això està perfectament definit i era perfectament definible. Conseqüentment, crec que aquesta imprevisió porta a una desqualificació important. Tercera i última reflexió. Tot això, crec que els ciutadans els ha de fer reflexionar, però no tinguem la redundància, reflexionar davant de lo que és la capacitat de la governació d'un partit o d'una opció política. No és bo que un partit s'investeixi o s'investeixi de les banderoles i menys de les banderes estelades per tapar tot el que ha sigut un lamentable, en molts aspectes, govern de Catalunya, amb uns dèficits brutals que venen heredats en part pels dos tres partits. No és legítim que això es faci per ocultar el debat de debò. I el debat de debò és que Catalunya s'està arruïnant, que hi ha mort moltíssims milers d'empreses, que aquí hi ha un atur que supera els 850.000 aturats i que aquí hi ha una classe mitja que ho paga tot i ho suporta tot i que s'està esforçant. Per tant, aquests són els problemes de debò i no la bandera ni el referèndum. Ho sento, ho sento sincerament. Mal govern a Madrid, mal govern a Catalunya. Bon dia.
L'Estat és sòlidament sobirà quan governa la societat i alhora serveix el bé comú de la societat i consent a la nació de realitzar-se en la seva pròpia subjectivitat, en la seva pròpia entitat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Junts estem fent camí. Un camí cap al futur. Un camí on encara no hi ha res decidit. Sabem que no serà un camí fàcil, però tot és possible. Ens cal la força de tots per recórrer, perquè només fent-nos costat podrem avançar. Democràticament, serenament, pacíficament i dient sempre la veritat. Perquè són els vostres somnis els que marcaran les nostres passes. Les passes de Catalunya, la voluntat d'un poble.
Convergència i Unió. Fem-ho possible.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
L'altra cara del dia.
Diversos moviments i col·lectius obrers cristians donen suport a la vaga general de demà. En un manifest conjunt defensen que l'aturada és una manera de concreció crítica i reivindicativa a un procés de constant agressió als drets laborals i socials dels treballadors i les treballadores i reivindiquen des d'una opció cristiana un canvi de sistema. Ens acompanya en directe uns moments Pepe Rodado, delegat diocesà de Pastoral Obrera de l'Arxidiòcesi de Barcelona i també coordinador de la Pastoral Obrera de Catalunya, així com representant d'alguns dels moviments obrers. Mossèn Pepe Rodado, molt bon dia.
Molt bon dia, Ignasi.
Com estem?
Doncs bé, a punt per la jornada de demà.
Què és el que pot dir un col·lectiu d'església com són les delegacions de Pastoral Obrera davant allò que un cristià es pot plantejar moralment també de cara a demà?
Doncs mira, crec que nosaltres, i precisament ara que estem celebrant el 50 aniversari del Concili Vaticà II, nosaltres en aquest text, en aquest comunicat que hem dit, citem el número 1 de la Gaudium et Spes, en la qual diem, es diu, diem com a Església, i nosaltres ho vivim, tractem intentem viure-ho doncs ben de prop, que tots els sofriments, els patiments, igual que les joies, les esperances de tota la gent, especialment dels empobrits, dels pobres, són les nostres també. Doncs bé, la Pastoral Obrera, de fa molts anys, doncs el que intentem és fer això, intentar donar sortida, fer nostra aquesta vida, que vivim molt sovint en primera persona, doncs, i per tant, nosaltres creiem, amb tanta altra gent, creiem-se o no, doncs que n'hi ha, cal dir prou amb aquesta cursa de retallada de drets socials que creiem que s'han de marcar més àmpliament perquè són un atac frontal als drets humans. Això potser cal insistir. De fet, els drets humans cada vegada més van quedar en absolut paper mullat i creiem que cal dir basta, cal anar a buscar altres polítiques amb altres criteris que nosaltres no tenim la solució, però sí que estem en recerca al costat de molta altra gent que vol plantejar les coses socialment d'una altra manera.
Es reivindica des d'aquests moviments i col·lectius obrers cristians un canvi en el sistema, això sí, un canvi que passi doncs, per un major compromís a l'hora d'organitzar la vida social, l'economia, també una defensa dels valors democràtics fonamentals de diàleg i també un compromís a tenir més participació, més vida activa, tots individualment i de forma col·lectiva. Creu vostè que l'aportació cristiana és especialment necessària ara, en aquests moments?
Jo crec que sí, que és avui i en qualsevol altre moment. Però jo crec que el més específic, potser, de la nostra aportació, seguint a Jesús, seguint l'Evangeli, doncs és que tota política, creiem, que ha de tenir sempre com a prioritat els més febles, els més pobres de la nostra societat. La política, enfocar la política des d'aquest punt de vista creiem que és fonamental. Des d'un concepte de l'doctrina social de l'Església, que creiem que és molt nostre i que tenim molt oblidat també a l'Església, que és el concepte de caritat política. És a dir, la caritat no només es reserva a l'actuació individual de les persones, que efectivament ho és. Ha d'anar també més enllà, i això és un dels elements característics de la pastoral obrera, i és entendre també la política com allò que afecta el bé comú, el bé de tota la societat, i en aquest sentit el criteri fonamental han de ser els més pobres, els més febles, a l'hora d'organitzar tot.
Sí, el que passa és que també uns principis fonamentals com els que vostè esmenta els pot defensar un cristià sense donar suport necessàriament a la vaga. Aquí també hi ha una qüestió opinable, no? Un matís transversal.
Sí, no, efectivament. I primer, defensem també la pluralitat d'opcions, faltaria més. Són opcions, però creiem que en aquest moment, col·lectivament, el que està passant al nostre país, i encara més, cal enmarcar que aquesta vaga de demà també hi ha a d'altres països, i hi ha mobilitzacions pràcticament a tota Europa. És de la Central Europea de Sindicats doncs, que s'organitza aquesta moguda. No? I, per tant, creiem que això no és un fet aïllat que passa al nostre país, sinó que és una línia política, unes mides, sobretot, econòmiques que estan prenent, doncs, que estan afectant a milions de persones. I això cada vegada va a més. I, per tant, retallant cada vegada i precaritzant molt més les condicions de treball. Creiem que això és insostenible, que aquesta línia ha d'haver-hi un canvi, i no només pot haver-hi l'austeritat, austeritat, perquè això és un carrer sense sortida.
De fet,
hi ha molts experts que diuen que és un suïcidi col·lectiu, que cal, sobretot, potenciar en aquest moment polítiques d'incentivar la creació d'ocupació de mil maneres. I creiem que s'ha de fer aquest gir. I demà és una ocasió per dir-ho col·lectivament.
Avui hem parlat del manifest que la Pastoral Obrera de Catalunya i els moviments obrers cristians, així com l'Acció Catòlica, han fet públic amb motiu de la vaga general donant suport a aquesta aturada de demà. Ens ha acompanyat Pepe Rodado, delegat diocesà de Pastoral Obrera de Barcelona i també coordinador de la Pastoral Obrera de Catalunya. Que vagi bé aquesta jornada de demà. Bon dia, mossèn Pepe Rodado, i fins una altra. Una abraçada.
Molt bon dia, Ignasi.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
I ara passem a parlar de l'apunt de l'actualitat, ara mateix amb el Gerard Carrió. Gerard, bon dia novament.
Hola, Ignasi, bon dia.
6 de cada 10 empreses catalanes no troben pegues a una Catalunya independent dins la Unió Europea. És la condició principal d'una enquesta feta per la Cambra de Comerç de Barcelona sobre l'opinió de les petites i mitjanes empreses, les pimes, i de les grans empreses catalanes.
Doncs sí, en concret, un 62% de les empreses encastades creu que no tindria conseqüències significatives per al seu soci o que en tindria també de positives, mentre que un 24,3% veu aquest escenari més incert i el 13,8% el qualifica de negatiu. Les respostes positives a una Catalunya independent són inversament proporcionals a la mida de l'empresa. Per parlar d'aquesta enquesta ens atén el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics i d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, el senyor Joan Ramon Rovira. Senyor Rovira, molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del primer cafè.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Segons es desprèn de l'enquesta, 9 de cada 10 empreses neguen tenir dificultats fora de Catalunya. Quina anàlisi en fa?
A veure, nosaltres el que expliquem és el resultat de l'enquesta. Com a corporació, Cambra de Comerç de Barcelona, no fem una valoració de caràcter polític. Pensa que és important deixar molt clar que la pregunta que es fa no és política. Es pregunta als representants de les empreses, per tant, és una enquesta feta a directius o propietaris, respecte de quin creu que és l'impacte econòmic d'una hipotètica situació amb estat propi a Catalunya. Per tant, aquí no hi ha ni valoració política ni pregunta política. El que hi ha és només una pregunta de caràcter econòmic i la Cambra de Barcelona, que és qui la fa, es limita a explicar el resultat de la resposta a aquesta pregunta. De fet, són tres preguntes. Una primera, de control, en relació a quin és el percentatge de les vendes que cada empresa fa al mercat interior, per tant, al mercat català, al mercat espanyol i a l'estranger. Una segona, que comentàveu justament abans, que és la principal, en referència a quin és l'impacte econòmic que ells preveuen respecte a aquesta situació amb estat propi. I la tercera és si en aquest moment ja estan experimentant algun tipus de problema en socis o clients pel sol fet de representar una empresa catalana. Per tant, nosaltres des de la Cambra el que expliquem és el resultat.
El que podem observar, per exemple, és aquest 64,2% que concentren el negoci a Catalunya d'empreses, un percentatge bastant alt que ha anat en augment els darrers mesos.
A veure, aquí és important aclarir conceptes. Nosaltres hem fet una enquesta que és representativa del conjunt del teixit empresarial. Per tant, aquí hi ha representades moltes empreses de serveis que per la naturalesa de la seva activitat, lògicament, no venen fora del mercat interior català. Primera qüestió. Segona, estan representades tot tipus d'empreses pel seu tamany. I al final, el resultat final està ponderat en funció de la importància de cada segment empresarial. Per tant, és representatiu del conjunt de l'economia en relació al pes de cada sector i a cada tipologia d'empresa en el conjunt. Això què vol dir? Que tenim aquí també representades moltes microempreses, que també, lògicament, igual que en el cas de determinats sectors, la seva proporció de vendes al mercat espanyol és inferior. Per tant, el que en surt per aquest conjunt d'empreses és que de la facturació total el 64% és vendes al mercat interior, un 22,5% al mercat espanyol i un 13,6% a l'estranger. Però, en canvi, si nosaltres mirem per tipologia d'empreses, en el cas de les grans empreses, la part de la seva facturació que es destina al mercat espanyol puja fins a un 34,4%. O en el cas de les mitjanes empreses, que són les més exportadores, pràcticament un 17% de la seva facturació prové de l'estranger. I si mirem per sectors, el sector en concret manufacturer, aquest és un dels sectors que més venen al mercat espanyol de llarg. Hi ha molta diferència amb altres sectors, com podria ser, per exemple, el sector de la construcció.
Moltes gràcies, senyor Joan Ramon Rovira, cap del Gabinet d'Estudis Econòmics i d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Podem afegir que l'enquesta es pot consultar a través del web de la Cambra de Comerç.
Adéu-siau.
Bon dia.
Adéu.
Gràcies, Gerard. Després de l'apunt d'actualitat ara mateix, una pausa i l'espai de família i matrimoni.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Del 9 al 18 de novembre, edició especial del REC, Festival Internacional de Cinema de Tarragona. Dimarts 13 a les 8 del vespre a l'antiga audiència, De Jueves a Domingo, drama xilè premiat al Festival de Rotterdam 2012. A 11:15 de la nit, Hemel, un cru i vell retrat d'una noia de 20 anys que busca el seu lloc al món. Premi Fipresti al Festival de Berlín. Dimecres 14, a 6:45 de la tarda, a l'Auditori Fundació Caixa Tarragona, Granma i Bacchiar, dos documentals sobre el món de la música amateur. El mateix dia, a les 8 del vespre, a l'antiga audiència, Arrayanos, documental sobre una oblidada regió entre Galícia i Portugal. Més informació a festivalrec.com. Ràdio Estel, patrocinador del REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona. Ràdio Estel sempre amb la cultura.
Queremos turrón, turrón, turrón. però bé a que sea.
Amb qui ho xixena?
Seguimos bebiendo turrón, turrón, turrón. Amb qui ho xixena?
Turrón, turrón.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Un home baixava de Jerusalem a Jericó i va caure en mans d'uns bandolers que el despullaren, l'apallissaren i se n'anaren, deixant-lo mig mort. Casualment baixava per aquell camí un sacerdot, quan el veié passar de llarg per l'altra banda. Igualment un levita arribà en aquell indret, veié l'home i passar de llarg per l'altra banda. Però un samarità que anava de viatge va arribar a prop d'ell, el veié i se'n compadí. Fragment del capítol desè de l'Evangeli de Lluc ens serveix avui de punt de partida a l'espai de matrimoni i família, un diàleg que compartim amb Susi Losada i Juan Carlos Pérez, que són matrimoni i membres dels equips de la Mare de Déu a Barcelona. Molt bon dia i benvinguts, Juan Carlos i Susi.
Bon dia, Ignasi.
De la conferència i les meditacions de Timothy Radcliffe durant l'últim Congrés Internacional dels equips de la Mare de Déu, Brasília 2012, una de les qüestions que va tractar i dels temes que va desenvolupar a partir d'aquest fragment de l'Evangeli de Lluc és la compassió. Ell va tenir compassió, aquest era el títol. Per què parlem avui de la compassió i quina importància té aquest gran valor, aquesta virtut, la de la compassió?
Bueno, vemos que, claro que tiene una gran importancia. Hoy la vamos a ver especialmente en el matrimonio, que es un tema que fíjate que no es común, yo no lo había escuchado mucho, sobre cómo ser compasivo, cómo que tu prójimo más prójimo, que es tu cónyuge, poder ejercer esa compasión recíproca, porque tiene que ser recíproca, ¿no? Y cómo eso va enriqueciendo y te va ayudando a profundizar en el amor, en el conocimiento, en la entrega, en la disponibilidad hacia el otro y en última instancia a poder tener tu trocito de reino, ¿no? Bueno, y vemos que es importante que cuando vemos al otro, tener esa compasión con el otro, pero no verlos como personas también, no pretender darles nosotros la solución desde nuestro punto de vista. Esto nos requiere un descentramiento, ¿no? Ponernos en el papel del otro, porque muchas veces pretendemos darle soluciones o estar al lado, pero desde nuestro punto de vista, sin tener en cuenta cómo siente, cómo vive o cómo sufre el otro su situación, ¿no? Entonces esto es muy, muy importante. Entonces tenés que saber que el otro es como tú, pero no es como tú. Cada uno vive su historia a su manera y sus reacciones a su manera.
I potser la compassió també es basa en la comprensió de la diversitat o de la personalitat pròpia de l'altre.
Sí.
Que si no l'entenem així, ens costa més de compadir-nos d'una persona.
No solamente eso, sino que se puede llegar eso a transformar en algo como paternalista y no responder a las necesidades del otro, ¿no? Pero otro aspecto importantísimo en la pareja es el que el otro, hacerte ver cómo eres tú también, ser transparente al otro. El padre Caffarel habla de la virtud de la transparencia. Si tú no te muestras cómo eres, el otro tampoco puede saber qué necesitas. No solamente mostrarte cómo eres, sino reconocer que necesitas ayuda.
Uh-huh. Y que el otro te la puede donar también.
Y que el otro te la va a dar. Y tiene que ser recíproco porque si no, no funciona. Se transforma como en una cosa. Bueno.
Juan Carlos, endavant.
Sí.
Que també hem de parlar tots dos.
Indudablemente que la experiencia del matrimonio es la mayor proximidad y es el prójimo más próximo que se puede llegar a tener. Por lo tanto, partimos de un encuentro. Ya hemos visto también que en la parábola del buen samaritano hay un encuentro entre el samaritano y el hombre herido. En el matrimonio también se produce un encuentro que es de toda la vida, pero que empieza por, tal vez por una mirada, o empieza por admiración, o por alguna forma de relación que ha ido, que ha permitido que se construya durante toda la vida esta relación. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que a partir de ese encuentro se inicia la construcción de lo que puede ser el pasar de, como dice Benedicto XVI, del eros al ágape, o sea, del amor encarnado al amor espiritual, al amor de entrega plena.
Compartit en la seva totalitat, no només l'eros que és del cos, no?
Però lo importante es saber cómo, cómo se cristaliza, cómo se concreta la compasión en esa relación tan próxima que es el matrimonio.
Cuando se produce un primer encuentro a partir de una primera mirada, tú ves al otro como compatible. Pero lo importante es pasar de la compatibilidad a la compasión. Bueno, y esta forma de el paso se concreta en el conocimiento mutuo, en el saber que el otro es una, también tiene sus necesidades, tiene su individualidad. Entonces, la gracia está en no estar ni demasiado encima ni demasiado alejado. Porque para poder... Y después el mostrarte. Eso dijimos, que era muy importante. Lo de la hacerte visible para que el otro te pueda ayudar.
Mostrar-nos tal i com som. No deixar-nos guiar per la voluntat o el desig de donar bona imatge a l'altre.
Claro,
de quedar
porque
bé.
¿Qué pasa? Pero también no es fácil recibir la compasión. Porque... si tú, o sea,
va, si le agafas mala fama a l'altre, tampoc
no,
va bé.
No, lo que pasa es que si tú te muestras vulnerable, te muestras vulnerable en lo que te molesta, y eso cuesta muchas veces.
Alguna última, algun últim comentari,
Juan
Carlos?
És molt curt el tema, eh?
Sí.
Muy corto el tiempo.
Dona per molt, aquest muchísimo tema de la compassió.
Sí, de todas maneras, es muy importante tener en cuenta que los ingredientes de la compasión están muy relacionados o vinculados al amor, a la entrega al otro. Pero a partir de ese amor es importante el conocimiento del otro, es importante la comprensión y sobre todo el... compadecer-se en el otro I, tal qual és.
I recordem que el compadir-se no vol dir perdonar la vida gratuïtament.
Ah, no, és... ni tiene por qué ser algo heroico.
És una opció
porque
cristiana.
Porque a veces uno cree que la compasión solo se da si alguien está muy mal y el otro se compadece. No, tiene que ser todos los días, en todos los pequeños actos
la
de la vida.
La disponibilitat para esto, ¿no?
La compassió, a partir del que va dir en l'últim encontre internacional dels equips de la Mare de Déu, Timothy Radcliffe, és el tema que hem tractat avui, diu, entre altres coses, que en el matrimoni, fins i tot en la vida religiosa, aprenem la reciprocitat de la compassió, ens deixem colpir per allò que l'altra persona viu. Mirem els altres amb els ulls oberts. Gràcies novament, Juan Carlos Pérez i Susi Losada. Fins al proper espai de Matrimoni i Família. Molt bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Ara mateix els titulars amb la Sara Cruz, després l'espai aniversari per cor i la vida en solfa amb l'Oriol Casals.
Hola, molt bon dia. Els preus continuen encarint-se per quart mes consecutiu. Així es desprèn de la dada de l'IPC corresponent al mes d'octubre, que ha estat publicada avui per l'Institut Nacional d'Estadística. En el conjunt de l'Estat, els preus van pujar 8 dècimes i es van encarir un 3,5% respecte a l'octubre de l'any passat. És la taxa més alta que registra l'IPC aquest any i la més elevada des del maig de l'any passat. I el govern espanyol i el PSOE continuaran avui la negociació per arribar a un pacte sobre com aturar el drama dels desnonaments. Està previst que la trobada entre les parts reprengui aquesta tarda després de la reunió de més de 6 hores que van mantenir ahir dilluns al Palau de la Moncloa. Segons les parts, la trobada va servir per fer avenços substancials, però al final no hi va haver un acord en ferm. Més qüestions. El jutge que investiga la llau humana a la festa de Halloween que es feia a Madrid Arena i que va acabar amb 4 persones mortes farà avui la inspecció ocular del recinte que continua precintat. L'acompanyaran membres de la Fiscalia, de la Policia Científica i també la Brigada d'Homicidis que investiguen aquests fets. I acabem amb esports. La parella formada pels catalans Marcel Granollers i Marc López han guanyat el torneig de dobles de les finals ATP que es disputen a Londres. Són els primers catalans que guanyen aquest torneig que enfronta les 8 millors parelles de la temporada. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem 5 entrades dobles per l'esperat concert d'Anna Belén el proper 17 d'octubre a l'Auditori de Cornellà de Llobregat. Entra a radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, València acull el Congrés Nacional de Pastoral Juvenil. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones d'Isabel de Villena en versió de Marta Pessarrodona, un clàssic de la literatura medieval catalana ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Bon dia, bon dimarts a tothom. Carme,
bon com
dia,
anem? Molt bé. Ahir vam trobar a faltar.
Sí?
Sí. El que passa que, bueno, vaig tindre un company teu fantàstic. Bé, no? També molt, i molt maco també com tu, ja vam dir-ho, eh?
Bueno, me n'alegro.
I avui tenim aquí el Jordi, vull dir, anem canviant,
anem canviant i així no ens avorrim.
És com aquesta casa, hi ha molta gent, eh?
Bueno, una cosa.
Dóna gust, dóna gust.
Altra,
mira, avui, si et sembla, parlarem de bombes, perquè recordar la gent que fins demà sí. Tots aquests preus que hem estat donant i aquestes ofertes, doncs, o sigui, acaben el dia 14. Però a partir del 14 n'hi haurà més, eh? Però que les bombes continuaran, seran diferents.
Sí, però n'hi haurà de noves.
N'hi haurà de noves, eh? O sigui, els descomptes continuaran sent els mateixos, perquè recordem, doncs, que hi ha un 70% de descompte en la segona unitat amb més de 1.500 articles. Molt i que bé. Això continuarà durant tot l'aniversari, eh? Doncs mira, avui farem una selecció de bombes, per acabar-ho, perquè la gent
es faci
un bon resum.
Molt
doncs
bé,
comencem
Carme.
Amb la bomba de marisc, aquesta tan bona. Mira, cloïsa gallega especial marinera, escopinya gallega gran, llamanto del Canadà, peça de 450-500 grams, gambes cuites de Huelva, gamba especial per la planxa, llagostins cuits, poc cuit, peça de 500-700 grams, 9,80. O sigui, imagina't, això és un preu, bueno, aquests que abans de la guerra, com deien abans. Bueno, continuem amb bombes, Per exemple, mira, tenim l'oli d'oliva verge extra cofur a la unitat tan sols a 4,45. En comprar-ne 3, la unitat surt a 2,97. O sigui, que a l'oli no es passa. Vull dir, podem comprar 3 ampolletes d'oli, tenir-les amb recurs i poder diferent d'ell anar gastant-lo amb un preu de 2,97. Detergent per a rentadora Ariel, menys un 70% a la segona unitat, en diverses varietats i formats, en 13,81. En comprar-ne 2, la segona unitat surt per 4,14. Una altra bomba. Aquest és perquè per la nostra intimitat, o sigui, perquè anem tots ben perfumats. Gel Sànex, menys un 70%, menys la segona unitat. Dermoprotector unitat a 1,98. La segona unitat et surt per 59 cèntims.
Ah, molt bé, ni l'euro tu.
No arriba l'euro.
Allò de tot a un euro, menys encara.
Això tindria que ser tot, Comprar sense que arribi a l'euro. un 70% menys en desodorant i corporal Sanex. En comprar-ne dos, la segona unitat surt per en 84 cèntims. 84 cèntims, no arriba a l'euro. Uh-huh. O sigui, vaya bomba, eh?
Molt
això
bé,
són bombes.
Sí.
I un 20% menys en capilars de la laca i el net.
Molt bé. La bomba, última tot, bomba, Carme.
A l'última? Sí. Sí, però n'hem dit
I de,
moltes?
I demà
moltes, moltes, moltes.
Jo ja recomano a la gent que hi vagi, que s'atancin,
exacte,
que mirin
i busquin les bombes.
Exacte.
Doncs mira, en tots els matalassos i bases, menys un 40%, més un 20% d'estalvi i pagar el matalàs en 12 mesos sense interessos. O sigui que
molt
així
bé.
És una bona bomba per acabar aquestes ofertes, no?
Molt bé. Doncs molt gràcies, bé. Ens veiem demà amb les noves bombes i a tothom molt bon dia.
Que tingueu bon dia.
Gràcies.
Gràcies.
Vuit dies d'or al Corte Inglés.
Aprofita el pla Renova't de pel·lícules. Porta la teva vella pel·lícula i et donem un val amb un 25% de descompte perquè l'utilitzis en la compra de qualsevol pel·lícula o sèrie de televisió en Blu-ray.
I recorda, per la teva llar, 100% finançament del Corte Inglés, pagant un màxim de 12 mesos sense interessos als 8 dies d'or.
8 dies d'or al Corte Inglés.
Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? Dissabte 24, vella extraordinària de Cris Rei, amb les imposicions d'insígnies als nous adoradors i tercicis i el distintiu pels adoradors veterans constants i exemplars. Eucaristia concelebrada a les 10 de la nit. A 2:15, servei d'autocar des de l'Avinguda Vallcarca 14-16, amb servei també de tornada. Temple del Tibidabo, un món d'activitats. 93-417-56-86. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. Programa patrocinat per la Fundació Roca i Pi. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a la vida musical de la gent gran, un dia més a les zones de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Hi ha persones que canten a tota hora, fins i tot cantarien sota l'aigua. És el cas de la nostra protagonista d'avui, la Maria Lluïsa Andreu. Canta i va a concerts de música simfònica. Així posa la seva vida en solfa.
Els nostres protagonistes d'avui.
Maria Andreu, soc de Barcelona, tinc 72 anys. Actualment canto a 5 corals amb el mateix director, amb el Miquel Àngel Àries, i cada 15 dies vaig a l'Auditori a sentir l'Orquestra Simfònica de Barcelona.
Coneguem la seva història musical.
Pues el meu contacte amb la música va ser en el meu col·legi, al Sagrat Cor, al carrer Diputació del Sant Antoine, que en aquella època es cantava molt, feia moltes classes de cant i de cançons, sempre aprenien cançons noves, i llavors allà pues, feien cantar molt, i llavors pues, a mi sempre que m'agrada molt cantar, i llavors ja cantaven les cançons del col·legi. Després el que cantàvem per la ràdio, els discos dedicats i tot això que sempre se sentia per la ràdio, doncs m'aprenia totes les cançons que ja sortien. A l'escola, cançons doncs, d'allà, de coses de les monges, doncs, del Niño Jesús, Dulce Jesús, mi luz, mi bien, mi vida, coses d'aquestes. Tot era coses de a la Verge, Immaculada, Virgen Maria, i coses, bueno, tot era de qüestió d'això, d'iglesia. Bueno, a vegades no, també cantaven cançons fora, però més res de tot a base del Sagrat Cor, de coses del Sagrat Cor, de la Mare de Déu i tot això. Fèiem classe, llavors, quan tocava classe de música, buscàvem, doncs, ensenyàvem les cançons, però en conjunt no havíem petit cor, no. Cantàvem totes en general, no? Sí, després anàvem a Sant Pere de les Polles, una església que està tocant el del Triomf, i allà cantàvem Gregorià, les misses els diumenges. I això va ser bastants anys, bastants anys. A, A part d'això, després fèiem concerts cada Nadal, que llavors a mi això ja m'agradava més, però a mi el gregorià no m'agradava massa. Passa que anàvem amb les meves amigues i això, perquè és una miqueta, bueno, no sé, ha d'agradar. A puro ja d'anar cantant i vas entrant també, però no era la meva afició preferida, no era. Passa que, bueno, mira, ens ho passàvem bé també. No, la música sempre ha estat present en mi. A mi m'ha agradat molt sempre. Jo sempre he tingut molts discos a casa meva i cassets i tot això. I em vaig casar tres crios de cop i vaig tenir molta feina i llavors buscava coses de prop. Jo sempre m'hagués apuntat amb corals, però les del meu barri són corals que van de nit, saps? O sigui, sempre a partir de les 9 de la nit, fins a les 11 de la nit, i això a mi sempre m'ha fet por, a mi he sigut de por, jo, saps? D'anar sola pel carrer a aquestes hores, si no m'hi hagués apuntat, perquè jo anava a darrere, jo no me podia apuntar en un lloc per anar a cantar. Pues ara fa 5 anys. A través d'una amiga meva que em va insistir, es va morir el meu marit i jo, pues, bueno, pues allò que, ah, dona, va, que t'hi distrauràs, que això a tu t'agrada. I a mi m'ha fet una miqueta de clau, no havia fet mai, m'ha fet una miqueta de vergonya, perquè soc una mica així, i bueno, al final em va convèncer i bueno, jo ja li he dit sempre, t'ho agrairé tota la vida, perquè m'has convençut d'una cosa que a mi és que tota la vida he anat darrere i no ho he pogut fer per les circumstàncies aquestes que t'explico. Per això ara aquestes corals del Miquel Àngel pues, són de dia, per la tarda, pel matí, i això pues, a mi és el que puc fer-ho, ara puc fer-ho, doncs pues, bueno, pues, aprofito ara. I llavors ara, pues, bueno, pues això, aquest horari que té el Miquel Àngel em va bé, que no és per la nit, dic, pues, bueno, pues aprofito. Que a mi em va passar, quan vaig començar la Trinitat Vella, i llavors veia que quan acabava la classe la gent marxava disparada, amb el director primer i molta gent d'allà, marxaven, que s'anaven cap a Sant Andreu, a l'Eco, i jo pensava, aquesta gent estan sonats, escolta, acaben d'una, se'n van amb una altra, de pressa corrents, que era el metro, que era l'autobús... Que... I ara ho faig jo, dic, o sigui, que mai es pot criticar ningú, perquè ara ho veig tan normal, i llavors ho veia, deia, però home, que tothom cantava pues, a 3, a 2, a 3, i ara mira, jo 5, jo ja he superat ja la marca. 5 corals, quan ho dic, em fa estar una mica de vergonya, a vegades m'ho diuen, però tu, 5? Que la gent es queda parada, saps? Que pensa, aquesta no està, està molt catòlica. Per mi és que jo m'ho passo molt bé, jo disfruto molt, molt cantant, molt. I això que la meva veu no és... Soc de contralt, m'agradaria ser una soprano. Dic, em dóna molta enveja. Jo les sopranos, quan canten, dic, si jo tingués aquesta veu, és que donaria, no sé el que donaria. Però bueno, tinc el que tinc, no? I el que tinc bastant bé és l'oïdo, l'afinació, això, jo sé que ho tinc bé. Que veig jo que serveixo, ho faig bé, crec jo que ho faig bé, vamos. I d'això, doncs, jo com tinc temps, ara tinc temps, doncs aprofitar, fer una cosa que m'agrada, doncs a fer-ho. I m'ho passo molt bé, i a part, doncs això, de que coneixes a la gent i parles, fas amistats, i molt bé, molt bé. Jo estic molt contenta. Pues en general cantem molt, molt variat, perquè cantem pues, en català, pues, bueno, català, castellà, algun en anglès. Ara estem cantant un Panis Angelicus amb una de les corals també, que és molt maco, m'agrada molt. Estem també ensenyant, aprenent també el cant de la senyera, que és bastant difícil, i més la meva veu. I costa. A mi aquest, el cant de la senyera, em costa bastant. Eh? Hi ha un tros que és bastant alt també, és bastant alt, i després baixes de seguida. Bueno, que tu has d'estudiar una miqueta. Jo també tinc un piano a casa, un piano petitet, i ara com ja sé una miqueta de solfeig, doncs, bueno, vaig buscant les notes i això, i me les repasso una miqueta a casa quan m'acosta alguna cosa. Doncs, sí. piscina. Em diu, hola, que estàs contenta? Jo me l'anava vestint. Contenta estàs avui? Dic, jo contenta, em porto un dia. I diu, però estàs cantant? Dic, però tu no saps qui canta els seus mals espanta? Perquè aquest refrany és que estàs luego és clavat per mi, a mi. A mi més clavadíssim. Perquè jo canto sempre per dintre i estic amb una pena i em surten a vegades cançons i jo, perquè em surten a mi cançons. És que no sé, és un misteri. El meu és un misteri. Les cançons del meu col·le, doncs és que les sé totes. I ens juntem amb amigues, jo que tinc amigues, conservo amigues del col·le. I llavors moltes, alguna cançó recorden, però dic, tu per què recordes tant? Quina memòria? Dic, no, no tinc memòria. És que les vaig cantant contínuament, em surten. No contínuament, però a mi estic mitjant que no me'n surten. Però després, quan començo, dic aquella que cantàvem i aquella, pum, pum, i canto. I llavors, clar, me'n recordo. Tot l'auditori va ser a través de la meva germana, però que ella hi va sempre, va amb l'orquestra simfònica, hi ha dos cicles, diguéssim. Ella està apuntada als dos cicles, i llavors ella va apuntar els meus fills des de petitets, i llavors se'ls va apuntar perquè s'estin aficionant. I va sortir fallit, això, no, s'avorrien, i no, perquè van començar quan tenien 11 i 12 anys, i van estar anant un temps, però i al final després, doncs mira, alguns dies que ells jugaven a futbol, que no hi podien anar, i anava jo. I la música clàssica no he sigut aficionada, he sigut més de cançons i tot això. Música més lleugera, això mateix. Clar, hi vas anant i llavors et va agradant, i bé, no sóc super que m'agradi tot, però... Aquest dissabte mateix va tocar el Tchaikovsky, tant la primera part com la segona, i bueno, és que va ser preciós, va ser maquíssim, un maco, un maco. I després, pues, bueno, pues això, si és Beethoven, Dèbora, aquests autors, m'agraden. Hi ha alguns que segons quins veig, dic, ui, avui no serà tan maco. Però bé, molt bé. I t'hi aficiones, és com tot, i vas anant, i al final, pues, que t'agrada, és com tot a la vida, no? Que m'aporta benestar, i quan t'agrada un programa que t'agrada, surts d'allà amb molta relaxació i encantada de veure-ho escoltat. M'encanta. A més, jo dic una localitat que està a damunt de l'escenari i llavors pots veure el que fan els músics i la cara del director, i això m'encanta a mi. Normalment es veu darrere del director, però la meva localitat el veig de davant. I sobretot, mira, hi havia un japonès que es diu Kue, ara fa 2-3 anys, i veure'l dirigir, és que amb els ulls dirigia, està amb els ulls i les orelles, jo crec que aquest home és distret. A més, veure els músics com entren i com... No sé, a mi m'agrada, mira. I ara, per la música, se sent millor a la part alta, eh? Perquè, a més, jo estic a la banda on està la tuba i els trombons de vara, i clar, una miqueta soroll, a vegades... Però a mi m'agrada el soroll, també, a mi m'agrada el soroll. O sigui que bé, és una localitat que m'encanta, mira, m'agrada.
Anar a escoltar concerts de música en viu és una de les activitats que podem fer a totes les edats, però veiem què pot aportar a una persona gran.
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
Hi
És important, perquè és una estona en la qual la persona s'asseu i no fa res més que això, cosa que no estem acostumats, sempre fem moltes coses a la vegada. Aleshores, allà seiem i sí que de forma receptiva, passiva, però en tot cas rebem tots els beneficis de la música amb l'afegir que el fet que la música sigui en directe fa que el so ens arribi d'una manera més directa, no? La ressonància, les vibracions són molt més properes, no estan manipulades. Quan escoltem un CD, doncs sempre hi ha una manipulació tecnològica, la música està filtrada, manipulada. En canvi, allà és el directe, no? És tal com està sonant en aquell moment. I una cosa molt important és que veiem els músics, com estan creant la música. O sigui, no és una cosa que surt d'un aparell d'una manera màgica, sinó que estem veient que els músics estan fent un esforç, estan concentrats, estan amb tot el seu carinyo allà, doncs, creant aquells sons, aquella música. I el fet de que nosaltres ho rebem no només per l'oïda, sinó també visualment, el fet de tenir més sentits implicats amb la situació fa que ens arribi d'una manera molt més colpidora. Et pots emocionar molt fàcilment escoltant un concert en directe, veient el músic.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77.
I com sempre, dediquem els darrers minuts del nostre programa a conèixer dues de les músiques preferides de la Marilluïsa Andreu.
Una, la que més a mi m'agrada és perquè hi ha actuat també, fent sarsuela, que és Los Gavilanes, del mestre Guerrero. Mi aldeo, cuanto el alma se recrea al volverte a contemplar mis lares. Después de cruzar los mares, otra vez vuelvo a mirar. Aquesta és la Casa d'Almeria, doncs vam fer una sarsuela, ens van demanar amb una colla que anéssim i vam fer els cors. I aquesta, doncs, me la sé tota, aquesta me la sé tota, bueno, de dalt a baix. I és la música, és molt maca. Mi esperanza renacida se aliviaban mis dolores, pensando en ti, mar serena, pensando en ti, bello cielo. Era más dulce mi pena y menor mi desconsuelo. Siempre en mi aldea pensaba, siempre ambicioné volver. Pues bueno, és un senyor que se'n va fer la fortuna a Amèrica. Se'n va a Amèrica i va fer a guanyar diners. Se'n va anar jovenet i va deixar, pues, la seva nòvia aquí a Espanya. I quan torna, havien passat ja 20 anys o 25 o 30, va vindre molt ric. I llavors, en lloc de tornar amb ella, s'enamora de la filla perquè és jove, clar. La filla amb 20 i escaig d'anys i ell, pues, en té ja 60 a casa, no? Ah, perquè aquesta noia tenia també un promès, també. I llavors, clar, al final triomfa l'amor. Acaba bé, queda amb la mare i els dos joves, però molt joves, com ha de ser, no? I bueno, el moment és aquest. Si alegre el corazón salta en mi pecho, te importa mi lucha por ganar el oro. Si al cabo hoy vuelvo rico y poderoso. Pues, jo què sé, el Serrat també m'agrada molt, les cançons del Serrat, aquella dels 15 anys, no? Com es diu aquella? No? Ara, Paraules d'amor, ara. Paraules d'amor, aquesta m'agrada molt també. Quan a la llar cremava només paraules d'amor, paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n,
tot just despertàvem del son dels infants.
Home, no ho sé, quan ets jovenet, quan ets jove, això, els primers escarceus amorosos, no? En 15 anys, bueno, pues jo no, res de tot això, eh? Jo era, en aquella època no érem tan adelantats com ara, eh? Que la joventut en 15 anys ja tenen nòvios, nosaltres, jo no. Jo era molt de col·legi, i molt de, jo feia teatre al col·legi també, eh? Però ja, en 18 anys encara feia teatre al col·legi, no? O sigui que...
Teníem 15 anys.
Sí, anar a ballar, a mi m'agrada molt anar a ballar. I quan més ho feia era quan anava al poble, anava als estius en un poble, a la província d'Osca, que es diu Benavarri, i llavors pues, allà, pues, sí, allà sí que... Allà feia més vida com d'això, de sortir amb nois i ballar i tot això, però aquí a Barcelona no, aquí a Barcelona era més en el cine, més... Fins que no va ser una miqueta més gran, que no et deixaven també, perquè llavors ens lligaven molt els pares també, era una altra època.
Trobar-la, però... Sovint en fer-se fosc, de lluny m'arriba una cançó. Velles notes, vells acords, velles paraules d'amor.
El salat de... No de la meva època, però 5 o 6 anys menys, vull dir que també, no? Era espavilat, sí, sí, home, i tant. 15 anys, sí, i tant. Els nois també eren més espavilats que les noies, en aquella època, eh? Eren més tontetes, nosaltres. Ara som més llistes, ara sí que tot ha canviat.
Massa temps per aprendre tot junts.
A mi la música, per mi, és el tot. De la vida, per mi, és el tot. És que sense música... No sé si podria viure jo sense música. Sí, jo vaig quedar a la piscina cada dia i jo nedo cantant per dintre. Després, quan me poso en un raconet, faig uns exercicis, ja canto més. Ja canto el tet, però bueno, que no em sentin. Però per dintre canto sempre, no? Quan nedo i quan, jo què sé, i quan camino pel carrer. A vegades vaig caminant pel carrer i ja estic cantant. És una cosa que va amb mi, que està dintre meu. Això està dintre meu.
Teníem 15 anys.
Segurament us heu pensat que ho deia de broma quan a l'inici d'aquest espai us he dit que hi havia gent que canta fins i tot sota l'aigua. Doncs ja heu vist que no. Res no pot aturar la música quan la sentim endins i necessitem expressar-la. Cantar i anar de concert són dues maneres de posar la vida en solfa.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han posat la vida en solfa. Programa patrocinat per la Fundació Roca i Pi.
Ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. El primer cafè torna demà a les 8. Que tingueu bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Estel.